Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Entre el proper 20 i 21 de març començarà l'equinoxi de primavera a l'hemisferi nord. La primavera és l'estació del renaixement, on broten de nou moltes plantes i els animals comencen a aparellar-se. La deessa romana Flora la simbolitzava. Per a l'art, és l'estació de l'amor i de l'alegria després de la reclusió de l'hivern. Està associada a la vitalitat, a la joventut, la bellesa i al color verd, i a la teoria dels quatre humors li correspon la sang. En els antics calendaris marcava l'inici de l'any i és amb l'arribada de la primavera que coincideixen moltes celebracions. Ripollet és tot un exemple. El passat cap de setmana el Bon Temps va acompanyar activitats com el Ripostoc, el concurs d'amigues, la ballada de gitanes, els actes del Dia de la Dona i la festa aragonesa de la Cincomarzada. I el que més ens endinsarà en aquesta estació durant el mes de març és l'agenda de primavera de la Casa de Natura, un tema del qual parlarem a l'info d'avui. Repassem abans, però, la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Aquesta setmana han començat les jornades de portes obertes a les escoles de Ripollet.
Els pares i mares tenen l'oportunitat de visitar les escoles on els seus fills faran classe l'any que ve. En parlarem amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
El Patronat de Cultura i l'Associació de Veïns de Maragall presenten el programa Enjaç.
L'objectiu és que administració i veïns treballin conjuntament per acostar la cultura als barris de Ripollet.
Gran participació als actes per celebrar el Dia Internacional de les Dones.
El passat 10 de març, un centenar de dones van participar al berenar intercultural organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat al Centre Cultural.
L'entitat Mar de Llet inicia demà un nou taller.
Es tracta d'un taller de reflexologia podal infantil que constarà de 6 sessions.
Parlarem també de l'actualitat esportiva.
I ho farem, com sempre, amb el nostre company Ramon Argenter.
I a l'info d'avui l'entrevista serà dedicada al massatge per a nadons.
En parlarem amb Teresa Gómez, pedagoga i logopeda, i amb Mapi Navarro, psicòloga i educadora social, totes dues del centre Creixent entre Rialles de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Durant el mes de març s'estan realitzant als centres educatius de Ripollet les jornades de portes obertes per tal que els pares i mares puguin visitar el centre on els seus fills iniciaran el proper curs escolar. Paral·lelament s'han realitzat diverses xerrades informatives incloses a les quartes trobades sobre l'educació a Ripollet. El dia 23 de març s'inicia també el període de sol·licituds per a les beques de menjador, llibres i material escolar. Tot plegat està organitzat per la Regidoria d'Educació i en volem parlar amb la seva responsable, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda, com estan anant les jornades de portes obertes?
Bé, la veritat és que molt bé, com cada any, doncs, les jornades de portes obertes als centres són un èxit, perquè els pares, doncs, bueno, tenen aquest neguit, no?, de l'inici de la vida escolar dels seus infants o dels canvis d'etapa, i sempre s'apropen als centres per veure com són, per fer aquelles preguntes que volen fer a les direccions, per esbrinar aquells aspectes que queden pendents, i, bueno, com sempre, doncs estan anant molt bé.
Mm-hmm. En què consisteixen una mica aquestes visites? Quines qüestions es poden resoldre als pares?
Qüestions de tota mena, des de quina és la mena d'acollida que es fa a les escoles de cara als nens, o quina és la informació que reben els joves quan arriben a l'institut per primera vegada, les pors que tenen els pares, no?, de els grups on els hi tocarà, com es decideix a quin grup va o a quin altre deixa d'anar, les característiques de les escoles. Bé, són qüestions molt generals, doncs, bueno, que la gent poder no té l'oportunitat de saber si no va al centre i parlar, doncs, amb els responsables dels mateixos.
Mm-hmm. Vosaltres, des de la regidoria, quins consells doneu als pares a l'hora d'escollir un centre d'educació?
Jo crec que la proposta de portes obertes que fem conjuntament amb els centres és el millor consell que podem donar, és a dir, és allà mateix, els mateixos centres, on es poden resoldre els dubtes. Els horaris que hi ha per fer les visites als centres són flexibles i bueno, és el que deia, allà és on precisament tots els dubtes es poden aclarir i on millor es poden atendre. Evidentment, des de la regidoria estem oberts a respondre a qualsevol qüestió, sempre en consonància amb els directors i directores dels centres i l'equip directiu, però bueno, el que dèiem, els centres és el millor lloc per esbrinar coses.
Mm-hmm. Les portes obertes són el primer pas. Coneixeu ja el calendari definitiu de preinscripció i matriculació?
Sí, sí, sí. A veure, les preinscripcions aquest any pel que fa a la primària i a la secundària és, bueno, el que heu dit, comença el 23 de març fins al dia 3 d'abril. Enguany hi ha un canvi i és que fins ara les preinscripcions sempre es feien al centre cultural i, de fet, això és el que han estat dient els directors i directores a les jornades de portes obertes que ja s'han celebrat, però tot just avui s'ha decidit que es farà a cada centre, és a dir, els centres que els pares posin com a primera opció, val, a la sol·licitud de preinscripció és on hauran d'anar per fer doncs això, el procés de preinscripció. És un petit canvi que es fa perquè, bueno, des de Serveis Territorials d'Educació, la seva directora, i en vista del decret que hi ha des de la Generalitat, doncs, bueno, la manera correcta de fer-ho és fer-ho, doncs, a cada centre que es posa com a primera opció. Pel que fa a les llars d'infants, el període de presentació de sol·licituds de preinscripció és del 4 al 15 de maig i es farà al Centre d'Interpretació del Patrimoni, tal com es va fer l'any passat, per les dues llars, tant per la Rodeta del Molí com per la Verema. El lloc per fer la preinscripció és al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Continuarem informant sobre el calendari previst. Comentàvem abans que el 23 de març també s'inicia el període de presentació de sol·licituds de les beques de menjador, de llibres i de material escolar. Quin és l'objectiu d'aquestes beques?
Bueno, aquest any potser més que mai, no? Doncs es veu palesa la necessitat que hi ha per part de les famílies de tenir un recolzament econòmic. Aquestes sol·licituds de beques està adreçada a totes les famílies empadronades en Ripollet amb infants escolaritzats a cicle infantil i primària, i són, pues, bueno, són unes beques per menjadors i llibres i material. He de dir que això és una feina que es porta des de la Regidoria de Serveis Socials, és allà on ho tramiten, però, bueno, sempre es fa, doncs, en consonància amb la Regidoria d'Educació. El termini de presentació, com bé deia, comença el 23 de març i és fins al 9 d'abril, i el lloc de presentació de les instàncies és o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'OAC, a l'Ajuntament, al carrer Balmes número 2, passant-ho per registre, i si van a les oficines de serveis socials, doncs allà també els indicaran com anar, on es fa, sinó que s'adreçaran directament a l'OAC. I l'horari de presentació d'instàncies és de dilluns a divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda, i els dissabtes és de 10 del matí a 12:30. Les sol·licituds també es poden trobar als centres educatius de Ripollet i a les oficines de serveis socials, com deia, també a l'OAC.
Pel que fa al gruix d'ajudes econòmiques que es donaran enguany, hi ha molta diferència respecte a les del curs anterior. Quina valoració en feu?
A veure, es preveu que el volum de sol·licituds d'ajuda sigui més gran que l'any anterior. Bueno, és pel que us comentava abans, no? La crisi econòmica, doncs, sempre agreuja aquesta mena de problemes i fa que les necessitats siguin més. De tota manera, el barem i les quantitats que es destinen a que són les beques, pues el que dèiem, per menjador i per llibres i material, no les dictamina l'Ajuntament, sinó que això és una cosa que ve indicada pel Consell Comarcal. Allà tots els regidors, tant d'Educació com de Serveis Socials, ens reuneixen i ens diuen quines són les dates i les dades exactes per poder-les tramitar.
Doncs, Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i continuarem parlant d'aquest tema de ben segur abans del setembre.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona tarda. Adéu. El passat dijous 5 de març, l'alcalde Juan Parralejo i el tinent d'alcalde de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandós, van mantenir una reunió amb representants d'associacions de veïns del municipi per tal de presentar-los la proposta per a la implantació de zones d'aparcament de rotació a Ripollet.
Aquesta proposta es va aprovar de forma inicial en la sessió plenària celebrada el passat dia 29 de gener i actualment es troba en període de presentació d'al·legacions. Després de la presentació i de que els veïns expliquessin la seva postura, l'alcalde i el tinent d'alcalde es van comprometre a fer arribar la proposta per escrit als veïns per tal que puguin estudiar i van acordar la celebració d'una nova reunió abans de la finalització del termini d'al·legacions.
El mateix dia d'aquesta reunió, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va deixar de ser el president de Tor de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola-Montcada-Ripollet. A partir d'ara, el president de Tor és l'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral. El passat dilluns 9 de març, alguns regidors i simpatitzants del Compromís per Ripollet van convocar els mitjans de comunicació al parc de Norbert Fuster. A l'acte van demanar la retirada immediata de les fustes que encara resten al parc, tractades amb creosota degut a la seva toxicitat.
Tot i que el Compromís per Ripollet reconeix que l'Ajuntament va retirar de manera immediata les fustes amb creosota dels centres educatius en el moment de la prohibició, el regidor del Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, va declarar que encara no s'han retirat del tot. L'escoltem.
Per nosaltres el fet que és que han passat més de 5 anys des de la prohibició de la creosota i aquesta continua molt present en els espais públics de Ripollet, especialment al parc aquest Novell Fuster. Per nosaltres, hores d'ara, no sabem quines són les intencions del govern pel que fa a la retirada de les fustes en creosota d'aquest espai i d'altres de Ripollet. Ja ens han dit mitges veritat dues vegades i creiem que pel temps que ha passat ja és hora que s'elimini d'una vegada la creosota de Ripollet.
Jiménez va explicar que el seu grup ha sol·licitat en diferents ocasions la retirada d'aquest material, tot i que el govern ha realitzat algunes accions com la retirada de les fustes de la zona infantil del parc Norbert Fuster o a la illeta enjardinada entre els carrers de Cervantes, Rafael Albert i Fontanella. A hores d'ara no saben quines són les intencions del govern pel que fa a la resta d'espais.
Demà dissabte tindrà lloc a partir de les 9:30 del matí una nova assemblea de les candidatures alternatives del Vallès. La trobada tindrà lloc a Castellar del Vallès. L'objectiu és elaborar definitivament les propostes de les CAP sobre habitatge, així com valorar els 2 anys de legislatura.
També es marcaran les línies a seguir en els propers anys. Paral·lelament a la mateixa assemblea hi haurà una trobada de càrrecs electes de les CAPs. Aquesta nova trobada s'emmarcarà en el seguiment de la línia de treball iniciada fa més de 6 anys, en què les decisions i les línies de treball a seguir es prenen de manera conjunta.
En un altre ordre de coses, el Compromís per Ripollet ha habilitat la seva seu social amb un nou espai wifi per tal que tots els usuaris d'internet es puguin connectar de manera gratuïta.
Aquest servei està a disposició de tots els ciutadans en horari d'obertura del local, de dilluns a dissabte, de 7 del vespre a 11 de la nit. Des del Compromís per Ripollet s'espera que aquest nou servei contribueixi a dinamitzar el local com a espai cultural a Ripollet, al marge de tot el seguit d'activitats que ja s'hi fan.
Ripollet s'ha sumat a la iniciativa impulsada des del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental destinada a la creació d'empreses a través del treball en xarxa de 19 municipis vallesans. L'objectiu és ajudar a la creació de llocs de treball i de riquesa econòmica, facilitant suport a aquelles persones que puguin tenir una idea de negoci per tal que aquesta es faci realitat.
Els ajuntaments de Barberà, Castellà, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa, amb una llarga experiència en aquesta qüestió, seran els encarregats d'executar les actuacions de suport als emprenedors. La xarxa comptarà també amb la participació de la SECOT i l'Ajuntament de Sabadell, que aportarà la seva experiència per sensibilitzar els joves envers la cultura emprenedora. Les diferents activitats que es programin seran coordinades amb els ajuntaments en funció de la seva proximitat. Així, Montcada i Reixac i Ripollet prestaran serveis amb el suport de Cerdanyola del Vallès i Badia amb el de Barberà.
Els passats 21 de febrer i 1 de març, l'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya va organitzar 2 visites al Parlament de Catalunya. Hi van participar més de 80 militants i simpatitzants que van poder gaudir en una de les visites de la companyia del diputat terrassenc Jordi Josep Rull.
L'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya té previst organitzar més visites, més reduïdes en dies laborables, per tal de conèixer en directe la tasca dels diputats convergents.
Aquesta setmana s'han presentat l'agenda de primavera de la Casa de Natura. Les activitats començaran el dia 26 de març i s'allargaran fins al mes de juny. Per conèixer totes les activitats que es faran, tenim a l'altre costat del telèfon a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comença l'agenda de primavera, com dèiem. Arriba la primavera també la propera setmana. Quines activitats hi ha programades per aquest mes de març?
Bé, per aquest mes de març tenim 2 activitats. Una és una conferència sobre jardineria mediterrània, que es fa el dia 26, i el dia 29 hi ha la Fira dels Horts, on nosaltres participem en fent un taller pels nens.
Mm-hmm. Parles una miqueta de l'activitat concretament. Aquesta xerrada de jardineria mediterrània és més aviat pràctica o teòrica?
A veure, vindrà un responsable de jardineria de l'Ajuntament de Montcada, que és professor d'ecologia de la Casa Natura de Parets. Serà una miqueta de tot. Hi haurà, parlarà de diferents coses de la jardineria, i potser hi haurà alguna coseta de pràctica.
Uh-huh. Quines activitats realitzareu a la Fira dels Horts?
A la Fira dels Horts, la Casa Natura posa un estand on es fa tot amb hortalitzes d'aquí que es poden fer, en planter, Els nens pinten l'etiqueta, l'enganxen al test, omplen el test amb terra i planten la seva, el seu planter d'hortalitzes, i s'ho poden emportar cap a casa.
El 3 d'abril és la tradicional festa de l'arbre. Què es farà i a on es farà aquest any?
A veure, aquest any és una... canviem el lloc on ho farem. Ho farem al camí del riu, on plantarem una quarantena de pollancres, i llavors serà, doncs, amb tots els nens de 6è de les escoles de Ripollet. No sé si són totes les escoles, però gairebé totes.
Una de les novetats de l'agenda d'aquest any és que participeu al Sant Jordi a la Rambla. Què heu preparat?
Sí, a veure, farem un taller de llibretes fetes amb paper reciclat, i bueno, també donarem una miqueta d'ajuda, col·laborarem amb el que és l'Associació de Veïns Maragall i Sant Andreu. És un repte, no sabem a veure què tal sortirà, i bueno, volem provar a veure què tal.
Col·laboració en quin sentit?
A veure, ells ens van demanar una miqueta d'assessorament, què és el que podien fer, i nosaltres, doncs, ens han donat el que podrien fer, i si hi ha qualsevol dubte, qualsevol cosa, nosaltres estarem allà a prop per donar-los un cop de mà.
De cara al mes de maig, hem de dir que heu organitzat una jornada sobre plagues urbanes. Per què us heu decantat per aquest tema?
A veure, aquí a Ripollet tenim un problema bastant gros, que tenim moltes plagues. Llavors, hi ha moltes situacions que el ciutadà no sap ben bé com s'han de resoldre, on s'han de resoldre i com s'han de fer. Per això el dia 13 ens ve un professional que es diu de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es diu Fernando García, on ell ens explicarà tota una sèrie de coses de les plagues, i el dia 20 són els professionals de salut pública de l'Ajuntament, la veterinària i el metge, qui faran l'explicació de lo de plagues d'aquí a la Junta jo, i preguntes i com es poden erradicar i què és el que correspon a lo que és l'Ajuntament, què és el que correspon al ciutadà i a la comunitat de veïns, o com va, perquè ells estiguin informats i sàpiguen com has de funcionar.
En queden dues activitats d'aquesta agenda de primavera pel mes de juny, tot i que sembla que encara no voleu desvelar totes les sorpreses, no? Sembla que teniu preparades.
No, a veure, el dia 5 de juny, que fem el dia del medi ambient, nosaltres no volem encara explicar ben bé què farem. Sí que farem coses del que són amb tot el que tenim, energies alternatives, farem una gran festa, però no volem explicar res més, perquè quan sigui el dia volem donar tots els detalls i que sigui una festa perquè la pugui vindre a gaudir tothom.
Bé, continuarem parlant, això sí, d'aquestes activitats fins al mes de juny. A la regidora de Medi Ambient, Gemma Aida, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
El 91.3, Info.
Aquesta setmana ha començat el cicle de cursos organitzat per la Regidoria de Serveis Socials, inclosos en el programa Gent Activa. Durant la primera setmana la participació ha estat molt elevada. Enguany les diferents activitats es realitzaran de forma descentralitzada al Casal d'Avis, al Centre Cívic Can Mas i al Centre Cultural. El programa inclou tres tallers de memòria, de country i d'internet, a més d'una sessió de cinema mensual al Centre Cultural. El Casal d'Avis de Ripollet acollirà tots els dilluns de 5 a 6 de la tarda fins al mes de juny un taller d'iniciació a internet amb espai per a 6 persones. Els dimarts, també fins al mes de juny, d'11 a 12 del migdia, es realitzarà un taller de memòria per a 15 participants. Els dimecres serà el torn del ball, perquè l'associació Country Line Dance de Ripollet realitzarà un taller de 5 a 6 de la tarda per a 25 persones per aprendre a ballar line dance. Durant aquest curs, el Centre Cívic de Can Mars només acollirà un dels tallers. Serà tots els dijous fins al mes de juny, d'11 a 12 del migdia, per a 15 persones que vulguin millorar la seva memòria.
Finalment, de manera mensual, es faran sessions de cinema gratuïtes al Centre Cultural. La primera pel·lícula serà La vida és vella, el dia 27 de març a les 6 de la tarda. Per participar a les activitats, cal inscripció prèvia al Departament de Serveis Socials al carrer de la Salut número 1.
Esteu escoltant Info.
El passat dimarts 10 de març, el regidor de Cultura Ferran Tornel i membres de l'Associació de Veïns del barri de Maragall van presentar el programa Enllaç, que neix amb l'objectiu d'establir una xarxa que aproximi la cultura als barris de la vila.
Així ho explicava el regidor en roda de premsa, afegint que la proposta pretén que l'administració i els barris realitzin un treball conjunt.
Aquest programa, l'Enllaç, neix amb un objectiu clar, que és establir el que és una xarxa que aproximi el més possible la cultura als barris de la vila. És la voluntat, i amb aquesta el que volem és generar una dinàmica d'enllaç, com bé diu el nom del programa, d'entramat entre que són els diferents barris del municipi. I per això el patronat, que és el gran, l'executor de moltes polítiques culturals d'aquest municipi, fa una proposta d'activitats per tal que tots, com ja he dit, l'administració, les entitats del barri i els veïns i veïnes, i en aquest cas també les associacions de veïns, iniciem un treball envers la cohesió social i el desenvolupament cultural dels barris del municipi.
Allà s'iniciarà amb dos tallers a l'Associació de Veïns del Barri de Maragall, un sobre màgia i l'altre sobre fotografia digital, que han escollit els mateixos veïns. La xarxa s'ampliarà al mes de setembre amb la incorporació d'altres parades que enllaçaran la resta de barris del municipi, tal i com explicava el mateix Ferran Tornell.
Ara comencem amb la parada de Maragall, i dir-vos que s'ha fet una feina de parlar amb totes, amb tots els representants veïnals, en aquest cas d'associacions de veïns, de tots els barris de Ripollet, Sant Andreu, Can Mas, Vargas, Can Clos i Tiana Bonvell. No és que pugui assegurar que al setembre tots els barris ja tinguin els cursos a fer, però sí, és veritat que la voluntat és aquesta. I crec jo que tindria que anar molt malament, com perquè al setembre no podem fer el que estem fent avui a Maragall, un curs o dos, per la gent que vulgui fer-ho a les seves on és més proper, encara apropant més, tot i que Ripollet és petit, però encara apropant més la cultura, o en aquest cas amb tallers als barris de Ripollet.
Les preinscripcions per a aquests tallers es realitzaran del 16 al 20 de març a la seu de l'Associació de Veïns de Maragall, al carrer de Maragall 7, i al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi 2-4. El preu de la mensualitat és de 24,5 euros i la matrícula es realitzarà els dies 24 i 25 de març. Per a la matrícula cal aportar fotocòpia del número de compte bancari, fotocòpia del DNI i full d'inscripció.
I per parlar una miqueta més d'aquest programa en jazz, tenim a l'altra banda del telèfon a Cayetano Molina, president de l'associació. Cayetano, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta quins són aquests dos tallers que començaran al març i que s'han escollit des de l'associació de veïns.
Bueno, pues estos talleres en principio, como ya en la rueda de prensa explicó el concejal de cultura, el Ferran, pues decidimos que sea un taller de magia y un taller de iniciación a la fotografía, porque creemos que son dos puntos que a la juventud le interesa, y no hemos decidido por esto. En principio también hay que contar que es una prueba piloto, ¿no? Que tampoco no sabemos cómo va a ir. Esperemos y deseemos que vaya bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en lo sucesivo esperamos hacer más cosas.
¿Van a haber de triar entre molts tallers? ¿Quién era la oferta?
Bueno, la verdad no, la verdad es que oferta tampoco no es que hubiera mucho. Sí que tuvimos que escoger entre unos cuantos, ¿no? Pero vamos, tampoco no era una masificación de talleres, ¿no? Pero bueno, entre los que había, pensamos que estos eran los más asequibles, los que más iniciativas podían tener.
Mm-hmm. ¿Quina ha estat la rebuda per part dels veïns de Maragall d'aquesta iniciativa?
Bueno, pues de ilusión y de esperanza, ¿no? Ilusión, porque como que es la primera vez que se hace, pues bueno, hay la ilusión y de que salga todo bien y bueno, a ver cómo sale la iniciativa esta.
Mm-hmm. Perquè des de l'Associació de Veïns de Maragall havien demanat en alguna ocasió fomentar la cultura concretament a cada barri, com es farà ara?
Claro, es que, a ver, nosotros lo que tenemos claro es que, a nivel de asociación, lo que tenemos claro es que la asociación de vecinos no solamente está para hacer fiesta y excursiones y cosas de estas, ¿no? La cultura y la convivencia del barrio es súper importante, ¿no? Y entonces sí que hemos pedido a nivel de ayuntamiento pues tener un tipo de colaboración y algo de esto, ¿no? Sí que hemos pedido, sí.
Uh-huh. Actualment, quins són els projectes de futur immediat que tenen a l'associació de veïns?
Bueno, a ver, nosotros es que nos subimos a cualquier carro, ¿no? Ahora lo que estamos... para fomentar precisamente esto de los talleres estos, y luego estamos en colaboración con San Andrés con lo de los juegos florales y bueno, o sea, todo lo que sean ideas de convivencia, de participación y tal, estamos abiertos y esperando que además nos den ideas, porque claro, la asociación no solamente son los 8 o 10 de la junta directiva, la asociación es en definitiva es todo el barrio en particular y en general todo el pueblo, por eso estamos abiertos a todo el municipio de Ripollet, ¿no?
Mm-hmm. Doncs esperem que aquesta iniciativa tingui força suport a l'Associació de Veïns, amb tots els veïns del barri. Cayetano Molina, president de l'Associació de Veïns de Maragall, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosotros, estamos a vuestra disposición.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Vale, buenas tardes.
El proper dijous, 19 de març, a les 6 de la tarda, es presentarà al Centre Cultural de Ripollet el resultat de l'ús del català i d'altres llengües a la retolació comercial de les poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat. Aquest treball ha estat elaborat pel Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Occidental amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística.
Maica García, coordinadora del projecte, ens explica l'objectiu del mateix.
És veure una mica quina repercussió ha tingut totes les campanyes o totes les accions que hem fet informatives o no, nosaltres sols o en col·laboració amb els ajuntaments perquè realment qualsevol establiment sàpiga que hi ha una normativa en matèria lingüística. Què ens agradaria que passés arrel d'això? Doncs que hi hagués una certa reflexió i que els ajuntaments, que són els que tenen la competència de, d'alguna manera, informar els establiments, sobretot a nova obertura, que reforcin, en el cas que convingui o no, depèn dels resultats, reforcin les campanyes d'informació i de difusió de la llei.
L'any 2002 es va fer un primer estudi dels usos lingüístics en la retolació comercial de les 6 poblacions vallesanes. Des del Consorci de Normalització Lingüística es van observar els rètols principals i secundaris de 3.282 comerços. 5 anys després de la primera observació se n'ha fet un segon per determinar l'evolució del paisatge lingüístic comercial. Ens en dona més detalls Maica García.
L'any 2007, que és quan es va fer la segona observació, la metodologia va ser exactament igual, però es va observar els mateixos eixos comercials i els mateixos establiments, amb la qual cosa, per un costat, es va recollir informació sobre els usos lingüístics dels rètols que no havien canviat respecte al 2002, dels que sí que hi havia hagut variacions amb el tema lingüístic, i després de tots els comerços nous, que el 2002 encara no existien i el 2007 sí.
L'acte presidit per Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i de Polítiques d'Igualtat de Ripollet i presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística Vallès Occidental 3, comptarà amb la presència de Bernat Joan, secretari de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Demà dissabte, el grup de suport a l'alletament matern de Ripollet, l'associació Mar de Llet, iniciarà un nou curs al Centre Cultural. Es tracta d'un taller de reflexologia podal infantil.
El taller, que realitzarà els dissabtes fins al 25 d'abril, constarà de 6 sessions d'una hora i mitja de durada. Rosa Navarrete, professora de l'entitat, ens explica en què consisteix la reflexologia podal.
És una teràpia energètica basada en l'activació d'uns reflexos situats en els peus, que estan en relació amb tots els òrgans del nostre cos, i com a través d'aquest estímul, d'aquests pols reflexes, l'organisme arriba a trobar l'equilibri de manera natural. Llavors el taller està distribuït en 6 sessions, durant les quals es parla del sistema nerviós central, el sistema respiratori, el sistema digestiu, l'excretor i l'immunitari.
Aquest taller de reflexologia podal infantil es dirigeix a aquells pares o mares d'infants de qualsevol edat, tot i que s'estableixen diferents grups en funció de si són nadons abans de gatejar o infants a partir del gateig. Rosa Navarrete explica els beneficis de la reflexologia podal.
Els beneficis són molt clars. Primer, ja que no fem servir cap medicament per tractar les malalties, sinó que fem servir una teràpia energètica, els nens surten, és a dir, se'ls emporteix molt més perquè estem activant els punts energètics del seu propi cos. Un benefici és aquest, el que ofereix la mateixa teràpia, i un altre benefici, que és pels nens també i pels propis pares, és que augmenta l'autoestima dels pares, la seguretat envers les malalties dels seus propis fills, i ajuda també a que els nens es restableixin amb més rapidesa, ja que els nens se senten doblement cuidats, per una part per la teràpia i d'altra banda per la implicació dels pares.
Com a grup de suport a l'alletament matern, l'entitat ofereix atenció telefònica i realitza trobades setmanals. Rosa Navarrete ens comenta on poden adreçar-se els pares i mares interessats.
S'han de dirigir al Centre Cultural de Ripollet, simplement demanar informació allà. Nosaltres fem les trobades tots els dilluns del calendari escolar de 10 a 12 hores del matí, i hi ha també un número de telèfon de contacte per fer qualsevol consulta i per atendre urgències també envers la lactància, que és el 93 592 1047, i allà en el propi Centre Cultural també els hi poden donar informació del grup.
El preu del taller de reflexologia podal infantil és de 90 euros i les places són limitades, tot i que encara hi resten alguna lliure.
El proper dimecres 18 de març a les 7:30 de la tarda, la sala d'actes del Centre Cultural acollirà el passi del documental Barcelona sota les bombes. L'acte està organitzat per la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet amb el lema 1939-2009, 70 anys d'oblit.
Aquesta comissió ha organitzat diversos actes durant el 2009 i l'objectiu és seguir-ho fent durant els propers mesos, tal com explicava a l'Info de Ripollet Ràdio Jordi Font, membre de la comissió.
La idea és fer alguna cosa cada mes, i a part també fer, diguéssim, una ofensiva a nivell institucional perquè hi hagi un reconeixement de les víctimes, etc. No? Perquè la idea és que sumin propostes i anar tirant endavant, no?
El mes de març de 1938, la ciutat de Barcelona va patir els pitjors bombardejos de la Guerra Civil per part de l'aviació feixista.
Durant dos dies, el 17 i el 18 de març de 1938, la ciutat va ser sotmesa a un continu bombardeig amb l'objectiu de castigar i desmoralitzar la població civil. En aquests dos dies, el nombre de morts i ferits va ser elevadíssim. Però no sols Barcelona va ser bombardejada durant la guerra. Altres ciutats de Catalunya van patir el càstig de l'aviació de Franco. Prop de 5.000 persones van perdre la vida durant el període de la guerra, moltes d'elles dones i nens, que res tenien a veure amb el conflicte.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Demà dissabte el Centre Excursionista de Ripollet organitza una sortida. Consistirà en la caminada entre Banyoles i Besalú i té una durada de 15 quilòmetres. També dissabte el Centre Cultural inicia un taller de reflexologia podal infantil. En total seran 6 sessions d'una hora i mitja de durada. Fins al 25 d'abril el preu és de 90 euros i està organitzat per l'associació Mar de Llet. I a les 10:30 de la nit activitats per a joves al local de la Macarena amb karaoke, darts i bitlles. La trobada és gratuïta. I a les 11 balla al vestíbul del pavelló Joan Creus amb música en directe. Organitza Amics del Ball. De cara a la setmana que ve, dimarts, el Centre Cultural acollirà a les 6:30 una xerrada sobre la maternitat d'Elna. La trobada està organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i està inclosa en el Dia Internacional de les Dones. Dimecres a les 17:40, hora del conte a la biblioteca amb el Drac del Riu, a càrrec de Dins d'un Gat, per a nens i nenes a partir de 5 anys. Per últim, dijous a les 6 de la tarda, taller per a pares i mares a la biblioteca. Massatge per a nadons a càrrec de Teresa i Mapi del Centre Creixent Entre Rialles. Cal inscripció prèvia. Organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Esteu escoltant Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Que m'ha costat dir-te bona tarda.
Sí, sí, sí.
Comencem els titulars.
I s'ha acabat bon dia,
A futbol, el Ripollet i la Penya en llocs de promoció.
Sí, perquè després de la victòria del Camp de Mulla per 1-2, el Ripollet torna a ocupar llocs de promoció a la primera catalana. Sols està un punt del segon, que és la Gramenet, i els homes de Jordi Muñoz estan plens de moral per guanyar el seu rival d'aquest diumenge, que és l'equip de Pla de Plegamans. A principi aquest patí no se sabia si es podia jugar o no, perquè aquesta setmana doncs, uns gamberos van entrar a les oficines i els vestuaris de l'equip de Pla de Plegamans van agafar tot el que hi havia als vestuaris i ho van cremar tot. La roba, des dels nens petits fins als veterans, roba, mitjetes, botes, pantalons, xandals, ordinadors i la documentació hi van sortir pintades al·legòries contra l'equip. Per tant, la setmana passada es van ajornar tots els equips del Palau no van jugar i aquesta setmana el president m'ha comunicat que sí, que en principi el primer equip vindrà a jugar a Ripollet. Per altra banda, doncs dèiem que la penya deportiva Pajarila rep el líder del grup, que és el PAC de Barcelona, i els separen 9 punts, però la lluita està entre l'equip del Sant Cugat, ja que tots dos equips estan lluitant pel segon lloc, que els donaria la promoció a la segona territorial. Els homes de Javi Varela tindran un rival molt fort, com és l'equip del PAC, que és el líder de la competició.
I a futbol sala el Ripollet Baix de Moral i de Vols.
Després de la derrota a casa contra un dels últims, fa que l'equip d'Antoni Estremera passi a ocupar el lloc número 10 i encara li poden complicar molt més les coses, ja que li queden partits molt difícils. Les lesions, les sancions i el comportament d'algun àrbitre que ha volgut ser el protagonista ha fet baixar el de rendiment a l'equip. Aquest cap de setmana tindran un altre difícil partit a la pista del Centelles, que és tercer del grup. A la primera volta, el Ripollet ja va perdre contra el Centelles per 1-4.
En tenis taula Berta López a la selecció espanyola.
La jugadora de la categoria infantil del Finca Ripollet està travessant un bon moment de forma. Berta López, que està jugant a la Lliga Nacional de la Divisió d'Honor, que és per jugadores de la màxima categoria absoluta, i ha jugat un total de 12 partits, amb 9 victòries i sols 3 derrotes contra jugadores estrangeres, amb un percentatge del 75%. La jove jugadora està participant amb la selecció espanyola des d'aquest dijous fins al diumenge al circuit mundial júnior a Malta. A l'últim torneig que va participar a Mèxic fou el que es va disputar a la ciutat de Viña del Mar, a Xile.
I el convidat de l'Infosport d'avui?
Doncs avui tindrem tres noies, l'equip més jove de la Lliga Espanyola, les jugadores joves que tenen de 12 a 13 anys, Julia López, Ana Ibáñez i Laura Chirita.
Tres noies del tenis taula. Us recordem que podeu escoltar tota l'actualitat esportiva aquesta tarda a l'Infosport, de 7 a 8 del vespre. Amb Ramon Argenter, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El 91.3 Info.
El proper dijous, 19 de març, la biblioteca acollirà una nova activitat en el marc del programa Nascuts per Llegir. Es tracta d'un taller per a pares i mares sobre massatge per a nadons. El projecte Nascuts per Llegir, nascut l'any 2005, pretén fomentar la lectura dins la família com un element més per a la salut integral de l'infant. En aquesta ocasió, l'activitat serà impartida per Teresa Gómez, pedagoga i logopeda, i per Mapi Navarro, psicòloga i educadora social, totes dues del centre Creixent entre Rialles de Ripollet. I totes dues ens acompanyen a l'info d'avui per parlar d'aquest taller i també de la seva tasca. Teresa i Mapi, molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ens agrada molt que estigueu aquí perquè és un tema, el dels nens, que a més ara amb la prescripció, amb tot aquest tema, hi estem tots els pares una mica esverats. I a vegades va bé, no?, aquest tipus de contacte amb els nens. Vosaltres què n'opineu?
Bueno, està molt bé. Es van sorgir aquests tallers i la veritat és que han tingut molt d'èxit, perquè és un espai que els pares i els nens poden participar conjuntament. Ara algun pare ha dit que és l'única, poques activitats hi ha que es puguin fer conjuntament els pares amb els nens, i aprenen i fan coses positives pels nens i s'ho passen bé els dos.
El que comenceu ara és el de massatge per a nadons. Expliqueu-nos una miqueta en què consisteix.
El massatge per nadons, venen els pares amb els seus nadons i és més o menys des d'un mes, val? Recomanem des d'un mes fins a aproximadament 9 mesos, val? A vegades hi ha mares que estan en estat, val? I hi ha nens més petitets d'un mes, perquè així ho aprenen per quan el nen vagi creixent. Val? I llavors es fan massatges. Nosaltres ens basem molt en massatge Shantala, val? Que ve de la Índia, i es fa tota una tècnica de massatge, i sobretot remarquem molt, no és res teòric, però sí que anem remarcant la importància del massatge, val? Uh-huh. I sobretot és per afavorir la relació entre mare i fill, per tornar-li al nen la serenor després del part, que és un part molt, molt important i molt difícil pel nen, i després farà afavorir tota una sèrie d'aspectes més materials que nosaltres a vegades li donem més importància, sobretot en la nostra societat, perquè es valora molt, doncs, l'aparell circulatori, digestiu, neurològic, i a vegades ens oblidem més de la part afectiva del nen, val? A la Índia es fan sobretot per la part afectiva de comunicació i relació, i nosaltres potser tendim més a mirar sempre la part de veure què gana el nen, no? Però no tant la part d'afectivitat. Llavors, per això
hem de dir que el lloc és la biblioteca, que tot i que hi ha silenci, no?, doncs potser a vegades sí que hi ha una miqueta allò de xivarri. Com intenteu crear l'ambient? Com aconseguiu? Perquè suposo que requereix una mica, doncs, això, no?, de tranquil·litat i de que la, sobretot el pare o la mare, perquè no hem parlat si ha de ser el pare o la mare, o és igual?
És igual. Pot dir
no importa,
el
no?
Papà com la mama.
Sí, l'altra vegada...
Com intenteu recrear tot aquest ambient allà a la biblioteca?
A veure, comptem amb, en el taller de massatges comptem amb una sala que està tancada i llavors posem una miqueta de música. També tenim que tenir en compte que els pares ja venen predisposats a aquesta tasca. Llavors, la veritat que mai hem tingut problemes amb els pares i en seguida es troben molt a gust.
Comentàvem abans que és important aquesta interacció, aquest contacte físic entre pares i fills, pels beneficis, no només pels nens, sinó també pels pares, no? Què en poden obtenir els pares i mares?
Pues a veure, primer establir la relació amb el seu fill. Moltes vegades ens ha passat que amb dones que han estat després d'estar 9 mesos esperant un nen, no, després el tenen, pues se senten una mica com soles, no? Hi ha moltes mares que després hi ha una mica de depressió, però a part de tot, quan tenim confiança en les mares, sí que diuen que senten que han perdut el fill que tenien dintre, no? I no el reconeixen tant com a seu. I llavors és tornar una mica a reconciliar aquesta relació, vale? Que s'havia perdut i a tornar-se a trobar. I és molt important pel nen i també per la mare.
N'heu fet tallers també d'estimulació dels nadons. Per què és important fer-ho i des de ben petits?
A veure, nosaltres...
Nosaltres fem aquests tallers per estimular, per potenciar, per optimitzar tot el desenvolupament del nen. Aquest és el nostre objectiu. I també el que fem en els tallers és donar als pares idees de com el dia a dia, anant pel carrer, poden estar estimulant, jugant amb el nen. I aprofitar doncs, tots els recursos del dia a dia, o mentre s'estan dinant. Llavors donem moltes idees. I ens han comentat moltes mares que després de fer el taller, doncs mira, ara sí que a casa... L'altre dia, el que vas fer tu, doncs jo ho he canviat una miqueta i els agrada. Llavors es troben també doncs, amb nens d'un, tres anys que tenen jocs i idees per fer amb ells.
Potser amb l'estrès aquest de la vida diària, no? Se'm fa difícil a vegades passar una mica més enllà del paper de la mare cuidadora, no?
Sí, i nosaltres també és que quan vam començar a treballar la nostra feina diària, no, que és més individual, ens trobàvem que a vegades ens arribaven casos de nens que no tenien cap patologia ni cap res. Fèiem una exploració del nen i tenia un problema potser d'aprenentatge, de control, d'hiperactivitat, i quan anàvem a treballar amb el nen veiem que no, aquest problema... Sí que hi havia un problema, però no tenia cap base neurològica darrere. Val? I llavors fem exercicis molt senzills i vam pensar un dia, dic, però això ja fa temps, perquè abans havíem fet cursos al Casal de Cultura, i vam pensar, doncs, potser podíem aplicar-lo més a forma de lloc i perquè els pares, és una mica com si tens una terra, doncs, sapiguer cultivar-la de la forma adequada, no? Per obtenir la millor...
Potser és una qüestió també cultural, no? Els pares d'ara no estem acostumats a jugar tant, no?, potser, amb els nostres.
Sí, segurament. I són jocs molt senzills que també s'han perdut.
S'ha d'educar els pares, primer,
sí.
No?
Sí. A veure, i que són jocs molt senzills, que el material que s'utilitza és sobretot la imaginació, les mirades, el tacte, el to de veu, i llavors, doncs, això sí, implica doncs, que el pare o la mare estigui jugant i pendent del que està fent amb el nen. I que no és un material... molt car que es compra.
I que sí, per exemple, el mateix joc de saltar la corda, val? S'ha anat perdut i ara no veus normalment a la gent al carrer saltant a la corda i tal. Pues era un exercici magnífic per favorir el ritme, l'atenció, la coordinació psicomotriu. Val? O sigui, hi ha molts jocs d'aquest tipus, això és un exemple, però hi ha moltíssims que abans es feien i ara s'han anat perdent.
A vegades amb un petit taller dels vostres d'una o dues sessions pots donar molts recursos, no, als pares?
Sí, això dones molts recursos, moltes idees, i sobretot, a veure, també el que fem és fem el lloc i fem una petita explicació, però res, dos minuts sobre aquest lloc, que és el que estàs treballant, que estàs afavorint. O sigui, que es vagin també els pares amb la idea de que, a veure, estan jugant però estan treballant, saps? Desenvolupant les característiques del teu fill.
Quant de temps porteu vosaltres col·laborant amb la biblioteca amb aquest tipus de tallers?
La biblioteca es va sorgir l'any passat, al maig.
Sí, vam començar en el mes de maig i vam fer quatre tallers. El taller de cachorreig, el de ritme, massatge i
psicomotricitat.
I ara, en el mes de febrer, vam tornar a començar un altre cicle que està format el de llenguatge i comunicació, que va ser en febrer, ara el dijous, que serà el de massatge xantala, en abril farem un de percepció, i en el mes de maig, aquest no és un taller, és una xerrada sobre hàbits. I després, a veure què passa.
Sembla que l'acollida i la resposta de la gent ha estat bona, no?
Ha estat molt bona. A més, hi ha nens que s'han apuntat a tots els tallers. I llavors ja ens coneixen i estan esperant a dir a veure...
Qui s'apunta? Sí. Qui s'apunta, els nens o els pares?
No, els nens i els pares.
Sí. S'ho passen bé, oi? Suposo que ja teniu gairebé fixa tot el tema de les places perquè seran limitades, no?
Sí, són limitades i, per exemple, el mes passat van ser, em sembla, 13...
Sí, 13,
que eren moltíssims, perquè eren 13 nens amb 13 pares, clar, i per ser la biblioteca, però han preparat una sala nova, no han fet una mampara per separar-ho, i ara està molt bé, molt bé.
Parlem una miqueta del centre Creixent entre Rialles, que és la vostra tasca diària, que déu-n'hi-do, no?, fa ja 10 anys,
sí.
Comentàveu
sí.
que està obert. Quina és la vostra tasca? Expliqueu-nos.
A veure, a nosaltres ens arriben nens a vegades amb problemes neurològics, però aquí, sobretot a Ripollet, és més amb problemes de desenvolupament. Val? Hi ha a vegades per nens amb hiperactivitat, a nens que no són capaços de portar el curs, però a nivells molt baixets, a primer, segon de primària, a preescolar. I després també portem nens amb patologies, com per exemple la síndrome de Down. Pues hi ha nens que vam agafar en un any i ara tenen 13, quasi 12.
La Déu-n'hi-do, no?
Sí. Vale, llavors està molt, és molt variada. Però sempre, sempre, en qualsevol cas, es fa un diagnòstic del nen, una exploració. Sempre treballem de forma molt lúdica. Vale? Uh-huh. I llavors a partir d'aquí es fa un, es crea un programa de treball i es fa un tractament, seria com fer un traje a medida, no, per dir d'alguna manera, per aquest nen, i sempre per optimitzar el seu desenvolupament. Llavors, tant tingui patologia o no, per exemple, si és un nen simplement que no va bé a la classe o que té problemes amb els seus pares, pues sàpiga per què li passa això, per què s'està comportant així, intentant. Hi ha nens que després sí que les fa falta un tractament, i hi ha nens que a vegades és només assessorament als pares. Per exemple, el típic nen que, jo que, sé, que no dorm al seu llit i que amb 5 anys està molestant els seus pares. Pues a vegades sí que has de conèixer el nen per saber que no tingui realment cap problema, vale, important, i després donar unes pautes als seus pares.
Perquè quan un pare o una mare pot alertar-se, perquè suposo que clar, els casos són molt diversos, no? Allò, o a quina edat pot diagnosticar-se un problema de conducta d'un nen? Vosaltres com ho valoreu tot això?
A veure, en general, a vegades es venen nens amb un any o dos anys i diuen, ah, és que és un nen hiperactiu, val? En general, amb tan petits, tots els nens haurien de ser una mica hiperactius.
Sí, no?
Val? O sigui, no seria...
ser normal.
El problema seria que estigués quiet, no? I llavors, és més, sobretot es marca molt quan comença el col·le. Val? Si és capaç d'adquirir els hàbits del col·legi, els mínims que va marcant, i moltes vegades són les professores les que donen la petita senyal, perquè tenen molta experiència i perquè ja són, perquè a vegades a casa diuen, no, pues a casa a vegades hi ha pares que diuen, no, el col·le sí que té problemes, però a casa mai he observat res. Val? I és que a casa potser no hi ha cap pauta de conducta. Realment pot fer, val? Yeah. Aquesta família potser ho interpreta així, per això a casa. Val? Llavors nosaltres tenim molts nens que arriben a P3, val? I a P3 és quan comencen a exigir. Rara és el nen que és a la guarderia on, és rar,
on detecten algun
on
problema,
detecten el problema, a vegades sí, d'agressivitat perquè mossega, per falta de control, que sí que potser a vegades és una mica d'alerta, i a vegades amb aquestes edats corregint una mica la pauta educativa, pues sí que pots potser evitar que quan sigui més gran. I després hi ha una altra vegada, o sigui, un altre tipus de nens que arriben als 6 anys quan comencen la primària. Segons també el tipus d'escola,
canvi, no? Que també es pot detectar,
sí,
algun tipus de problema.
El tipus de problema, perquè ja és una mica, necessites molt més capacitat d'inici i control, capacitat d'atenció, per a lectoescritura.
Ara, reia perquè m'ha recordat una mica, feu una mica de supernanis, no, a vegades? Us ho han dit moltes vegades o no?
Ens han dit que podríem fer de supernanis.
Però aquí a Ripollet estaria bé, no? Fer un programa de ràdio de supernani local.
El problema, a veure, és que nosaltres per la nostra forma de treballar el que fem és conèixer el nen, fer una exploració. Llavors, no de...
S'assimila una mica.
Sí, a veure, pautes, això, o sigui, pautes generals no donem. Llavors són pensant en aquest nen. Llavors per això tenim que conèixer el nen i fer-li una exploració. Perquè mai són les mateixes pautes per un nen que per un altre. Perquè intentem buscar aquest degut el seu mal comportament o el seu fracàs escolar amb 5-6 anys, aquest degut. I esclar, en cada cas depèn, o sigui, varia. Llavors, depenent d'això, donem unes pautes, unes altres, llavors...
En parlarem, eh? Parlarem d'aquesta idea. En parlarem. Ja saben que de moment poden obrir boca el 19 de març a la biblioteca amb aquest taller dins del programa Nascuts per Llegir. Nosaltres donem les gràcies a la Teresa Gómez, pedagoga i logopeda, i a la Mapi Navarro, psicòloga i educadora social del Centre Creixent Entre Rialles. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I fins aquí l'info d'avui divendres 13 de març. Us hem ofert aquest programa. Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema Mi Pequeño Tesoro, de Presuntos Implicados, una al·lusió al taller de massatge infantil i al de reflexologia podal, també, que s'iniciarà aquesta setmana. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño principio de gloria. Es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas.